Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Cinc anys al teu costat. 25 anys treballant perquè, siguis on siguis, gaudeixis del teu espai de música i pregària. I volem seguir sent-hi, amb les mateixes ganes que el primer dia. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Ens estem deshumanitzant a tots els nivells. El Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, Anna Almarza, ens apunta els trets del projecte Esperança, de les adoratrius. No podem suportar el dolor de conèixer que la nostra societat tingui dones esclaves a dins, manifesta la religiosa d'aquesta congregació que dona suport a dones víctimes del tràfic de persones.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana.
Doncs seguim en directe al programa Primera Hora. 69 persones sense llar han mort durant l'últim any a Barcelona, segons la Fundació Arrels. Un drama oblidat que segueix vint a prop nostre. Però com viu la gent sense llar una època de pandèmia com aquesta? En parlem tot plegat amb el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets. Què tal? Molt bon dia, Ferran.
Bon dia.
69 persones en tan sols un any i tornen a ser masses, oi?
Sí, són moltes persones que s'han mort, no són persones que... Només hi havia 18 que estiguessin així, bueno, uns 20 persones que estan directament vivint al carrer, però el que és molt és, sobretot, aquesta diferència amb la resta de la ciutadania, no? Que es moren 26 anys abans que la resta de la ciutadania de Barcelona.
Ara s'acosta l'època de fred, Ferran, a casa nostra. És la pitjor època pel sensellarisme?
Bé, ja és cert que, que durant l'hivern, no, durant la tardor, quan fa les èpoques de fred, són moments molt complicats per les persones que tornen al carrer. Però hi ha altres factors meteorològics que també els compliquen molt el dia a dia i potser no són tan conscients, com és tant la pluja com és la calor extrema que poden tenir durant l'estiu. I de fet, les persones normalment acusen molt més el tema de la pluja. De fet, hi ha una dada que vam calcular fa uns anys, com un any més o menys, que és que més del 70% dels dies de l'any o fa molta calor, o fa molta fred, o plou.
I ja una pregunta que tenim tots al cap, Ferran, és que fa molts mesos que tots vivim pendents doncs, d'una pandèmia que ens ha canviat les rutines diàries del dia a dia. De quina forma afecta la gent sense llar?
Bé, la primera pandèmia va afectar, com ens afecta a tots, no? En el sentit d'un desconcert molt gran. Llavors, vam haver d'activar de fer-nos unes rutes de carrer i vam repartir menjar, que és una cosa que no havíem fet en cap moment dels 30 anys que portem en marxa com a fundació. Ara, amb aquests últims moments, amb el toc de queda, per exemple, per les persones pràcticament no nota la diferència perquè sí que és un toc de queda. Sí que he notat, evidentment, que els carrers són més tranquils, per exemple, però sí que augmenta la inseguretat de les persones, perquè hi ha menys gent i els possibles agressors es troben en una situació de més impunitat. Hem de recordar que el mes d'abril van morir 3 persones assassinades, perquè precisament aquesta sensació d'impunitat d'una persona que malauradament en va treure profit. L'altre problema és que abans, diguem, d'aquest toque de queda, és que hi ha hagut bars tancats, que això també afecta molt a les persones. Per una banda, bueno, ara per sort sí que poden emportar-se menjar calent si tenen alguna relació amb un bar concret, però per exemple no poden anar ni als banys ni a rentar-se les dents com es diu a la persona.
Uh-huh. Ara que estaves mencionant el toc de queda, com els hi afecta a la gent que viu al carrer? De quina manera afecta la gent que es troba al carrer aquest toc de queda declarat pel govern?
Bé, sobretot això, sobretot les persones estan una mica a l'expectativa de les coses que passin. Nosaltres el que volem ara és intentar acompanyar-les una miqueta més, perquè evidentment a l'haver menys activitat al carrer les persones es trobaran una miqueta més desacompanyades, perquè hem de recordar que la pandèmia una de les coses que ha fet ha sigut rebaixar moltíssim els serveis. Llavors les persones malauradament ja estan molt malament al carrer i ara a sobre encara ho estaran més malament perquè tot l'activitat baixa i també l'activitat que els pot donar suport. I hem de recordar que una persona que està al carrer no està perquè vol i l'atenció que té és sota és molt menys dels mínims necessaris.
Uh-huh. Mira, Ferran, justament aquesta setmana, si no m'erro, Eduard Sallent, des dels Mossos, va fer una compareixença, no?, per parlar una mica en què consistiria el toc de queda, sobretot pel que fa a les sancions, no? I la periodista de la cadena SER, Anna Ponsí, no?, transcrivia en un tuit seu al Twitter quines eren la resposta, no? Li van preguntar justament per les persones sense llar, que què passaria, no? Si els Mossos els multaven o no. Diu, mira, ho llegeixo per l'audiència. Anna Ponsí, tuit, què passa amb les persones que dormen al carrer? Doncs segons el cap dels Mossos, la policia els identificarà i es posarà en contacte amb serveis socials perquè els ofereixin un lloc on dormir i més ara que ve el fred. Ha dit Sallent, no les han de multar.
Bé, jo crec que és una bona notícia, perquè de fet amb totes les compareixences, amb les dues compareixences que nosaltres tenim constància dels Mossos d'Esquadra, en què hi ha algun Mossos d'Esquadra, primer que ha sortit la pregunta sense llarisme, això també té mèrit amb els periodistes, evidentment, però sobretot perquè la resposta, jo penso que tenen molt clar, almenys des de Mossos d'Esquadra i tot Guàrdia Urbana, que no té cap sentit ficar una multa a una persona que dorm al carrer. Jo crec que en aquest sentit hem fet un pas endavant comparat amb l'inici de la pandèmia. Ara, a Catalunya, no només hi ha Mossos d'Esquadra, no només hi ha Guàrdia Urbana, sinó que hi ha molts altres cossos policials locals. I llavors la idea és, l'important és que aquests cossos policials també estiguin convençuts que no cal fer-ho. Nosaltres tenim constància de, com a mínim, 16 multes que es van fer durant la primera onada. Esperem que això no passi, perquè és una situació molt bé. Hi ha gent que diu, bueno, és que les persones que venen al carrer no les podran pagar, però és que va més enllà d'això, perquè és que l'angoixa que et genera a tu que et multin i que t'humilin, al final, pel fet que estàs sumint al carrer, t'estan vulnerant un dret i a sobre et fan pagar per et sancionen per això, doncs és molt desagradable. Ens preocupa més la sensació que queda en la persona que no el tràmit administratiu.
Uh-huh. Perquè Ferran, avui estem parlant amb Ferran Busquets, ell és director d'Arrels Fundació. Heu tingut constància de casos de contagis de gent que teniu vosaltres vincles, de gent que dorm al carrer?
És que pràcticament no. Les persones que estan dormint al carrer, al final hem arribat a la conclusió que el mateix aïllament ha fet que la transmissió del virus no els hi arribi, no? Són persones que ja la resta de la ciutadania, malauradament, es mira amb una mica de reserva, amb distància, i llavors aquesta transmissió no s'ha produït. Amb aquesta segona onada, és possible que aparegui més, perquè hi ha més contactes i el virus, malauradament, està fluint, com tots sabem i tots patim, està fluint encara molt més. el que ens preocupa són aquests espais més tancats, que, com aquests avions i això, que això sí que podria ser una font, però bueno, si es compleixen les mesures no hauria de ser un problema.
Uh-huh. Segons Arrels, per on ha de passar la solució? No només un problema que dura massa, sinó un problema agreujat, a més, per una pandèmia mundial.
Quan parlem de la solució per a les persones, no tenim cap dubte que la solució és un habitatge, que aquesta és la gran assignatura que tenim a nivell social. Necessitem un habitatge per a les persones. Una persona està al carrer senzillament perquè no té un habitatge, no perquè vulgui. Això, el pensar que una persona està al carrer perquè vol, és un error que hem après tots i que hem de desaprendre. Ara bé, durant la pandèmia la situació és molt més complexa, perquè si tingués un habitatge, evidentment seria la solució, però mentre aquest habitatge no arriba, als espais molt grans pot ser un problema de transmissió del virus, i això és el que només ens preocuparia. Per tant, el que nosaltres estem donant voltes és com poder resoldre això. L'ideal serien espais petits distribuïts per la ciutat on es poguessin complir les mesures sanitàries, però aquest últim condicionant és molt complex.
Doncs, Ferran Busquets, des de Arrels Fundació, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Doncs estem aquí. Per cert, abans de marxar, Ferran, si us plau, si hi ha algun oient que es vulgui posar en contacte per ajudar, per col·laborar, què ha de fer? Important.
Doncs tenim des de la nostra pàgina web, que és www.arrelsfundació.org, on hi ha moltes opcions per posar una opció de col·laboració amb moltes opcions, i una altra opció és trucant al 93-441-2990.
Doncs moltíssimes gràcies, Ferran. A nosaltres aquí, amb tot el que puguem fer, ja sabeu que podeu comptar amb nosaltres des de Ràdio Estel.
Ràdio Estel, segona vegada. Mobilitzats.
Avui 24 minuts, estem en directe al programa Primera Hora de Ràdio Estel, i aquesta hora en aquest programa parlem també de tecnologia per als més grans de casa amb un jove universitari, emprenedor de Barcelona, que està iniciant un projecte que ja coneixeu per ajudar a la gent gran amb l'ús de les noves tecnologies, Gengra. En parlem doncs amb ell, Guillem Pallarès, què tal? Bon dia.
Bé, molt bé. Bon dia, Mercè.
Vinga, va, un dia més aquí amb nosaltres. Quines aplicacions ens portes avui? De què ens parlaràs?
Avui en porto tres. Una que es diu Sleep Cycle, S-L-E-E-P, Sleep, que és dormir en anglès, i C-Y-C-L-E, que és cicle en anglès també.
Val.
Bàsicament et monitoritza el cicle de dormir i et va informant més o menys de quines hores serien òptimes perquè tu puguis aconseguir el teu descans ideal, diguéssim. Perquè tu tens despertat sempre aquell dia que has dormit potser 9 hores, però et despertes cansadíssim. Doncs això és perquè no has quadrat bé el teu cicle de dormir. Jo crec que per la gent gran els anirà molt bé poder quadrar el cicle de dormir bé i poder estar amb energia tot el dia.
Per tant, sleep de dormir i cycle de cicle, per tant, sleep cycle, que s'ho vagin directament a la botiga, no?, d'aplicacions, i d'aquí doncs podran controlar la seva qualitat de la son.
I ara us porto també una que és bastant coneguda, però és per aprendre idiomes, que es diu Duolingo.
Duolingo, Guillem?
Duolingo.
Sí, jo aquesta l'he provat,
Duolingo. Sí. Duolingo. Sí, aquesta t'ajuda molt amb aprendre idiomes i sobretot és molt pràctica per viatjar, perquè tens expressions com gràcies, bon dia, bona tarda...
Quin idioma has après tu? Quin idioma tens tu al Duolingo?
Jo el Duolingo al francès, on vaig anar molt amb...
Mira, igual que jo.
Però és molt pràctic, la veritat. Ara, amb el Covid, doncs, viatgem menys i ens movem menys.
Clar.
Però tots tenim l'esperança que algun dia, i bueno, si us el descarrego, podeu començar a aprendre l'idioma allà i podreu viatjar allà com vulgueu, sabent una mica d'idioma.
A part, Guillem, és que és com, seràs amic, segur, perquè és com molt didàctic, no?, el Duolingo, i a part té com moltes il·lustracions, i és el que tu deies, que és molt pedagògica, i és molt fàcil, no?, d'enganxar-te, i em sembla que vas superant com nivells, no?
Sí, és una aplicació molt intuïtiva que ajuda molt i és que pot ajudar tothom, fins i tot des d'un nen de 10 anys fins a una persona gran. És una aplicació, jo crec, que molt bona, molt bona.
Uh-huh. Per tant, per aprendre idiomes, el Guillem aquesta setmana ens doncs, promociona aquest Duolingo, ens proposa Duolingo. I vinga, la tercera, Guillem, quina ens dius?
És Map My Walk, que és com registrar el meu... Com camino jo en anglès, és M-A-P, M-Y-W-A-L-K. Això hauríeu de ficar a l'aplicació.
A veure, torna-hi.
Map My Walk, M-A-P, M-Y-W-A-L-K.
Vale.
Que està... Jo l'he utilitzat perquè, almenys els meus avis, caminen molt. I llavors sempre els dic, bueno, segur que tens una aplicació per mirar-t'ho, per enregistrar-t'ho, per veure quan camines cada dia, per més o menys preparar-te una ruta. I no, no la tenia ni els hi vaig buscar jo, els hi vaig trobar aquesta. Aquesta és molt pràctica, perquè pots marcar-te la ruta, pots decidir un lloc, un bar on esmorzes, i marques la ruta, el temps, veus la distància que has recorregut, els passos, la velocitat a la que anaves, et registra tot, les calories, és una aplicació molt, molt... que et proporciona molta informació. Jo crec que per la gent gran que es mou una mica, a part que els hi va bé moure's, els podria ajudar molt.
I suposo que, Guillem, que ara també, en temps de que estem així, a veure si ens confinen o no, també per casa mateix, perquè així ens compten els passos, no?, que fem, que s'ha recomanació que la gent gran també es moguin dintre casa, que passegin, que caminin, no?, encara que ho tinguin tot molt vist. Però d'aquesta manera es podrien marcar reptes, no?, també a través d'aquesta aplicació. És a dir, cada dia hauria de caminar 10.000 passes.
Sí, sí, sí. I diria que aquesta aplicació, si no vaig equivocar, que també et permet poder... és mentre cometes competir amb gent. Ja seria una mica més complexa de programar, o sigui, de ficar-t'ho, però tu pots com fer-te amics amb gent de l'aplicació i competir sobre els passos que fas, o la distància, o la velocitat.
Doncs, Guillem Pallarès, moltíssimes gràcies. No sé si ens vols afegir alguna més.
No tinc res més.
Doncs vinga, abans de marxar, espera, no marxis, perquè per posar-nos en contacte amb Gengra, que és l'empresa que portes per ajudar gent gran amb les noves tecnologies, si algú ens està escoltant i es vol posar en contacte amb vosaltres, què ha de fer?
Enviar-nos un mail a gengratecnologies@gmail.com.
Doncs fantàstic, Guillem, moltíssimes gràcies. Fins a dilluns vinent.
A tu. Vinga, fins dilluns, Mercè.
I nosaltres recordar-vos també que si us heu quedat o si us ha interessat algun nom d'alguna d'aquestes aplicacions que ens ha dit el Guillem avui al Mobilitzap, doncs què has de fer? Mira, si pots seguir a l'usuari de Ràdio Estel a Twitter, et penjarem el nom d'aquestes tres aplicacions, bé, perquè a vegades és més complicat quan ho diem així ràpid, i d'aquesta manera te les pots abaixar. Nosaltres ara el que fem és marxar publicitat i després ens espera un oceà rítmic. No t'ho perdis, fins ara.
Pessics de cuina.
Vinga, doncs, estem aquí al programa a primera hora de Ràdio Estel i ja sabeu que cada dilluns per acabar programa ens posem davant dels fogons amb tot un expert i amb el creador de la viquineria del Mercat del Ninot de Barcelona, i és Joan Gurguí. Què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, bona setmana.
Molt bona setmana. Escolta, Joan, avui ens vols parlar de peixos, no? Una mica en funció del que ens pot venir. Et vols avançar, no?
Sí.
I doncs donar consells a tots els nostres oients per temes de confinament i tal, doncs com podem comprar, no?, el peix? Quina és la millor manera? Ens vols proporcionar aquests trucs, no?, per poder, no sé, conservar-lo millor, saber quin és el peix bo i no. Mm. I si em permets, Joan, abans de tot, mira, recordo la nostra línia de WhatsApp, per si algun oient ens està escoltant i et vol fer alguna pregunta, que ens enviï una nota de veu, molt fàcil, al 663-99-30-62, 663-99-30-62. Aquesta és la línia de WhatsApp, ens podeu enviar una nota de veu i parles directament amb el Joan. Joan, t'escoltem. Primer de tot, què hem de fer?
Doncs bàsicament això, Rèvia, eh? Ara sí que t'endirem, se suposa, que en tot el context t'endirem a cuinar més a casa. Llavors, un dels elements que és important per a l'alimentació és el peix. I ara us volia comentar alguns trucs per ubicar peix de qualitat, no? Per saber que el peix que estem comprant al mercat o allà on sigui, és fresc i de qualitat. Us dono més o menys uns 4 o 5 paràmetres perquè vosaltres aneu veient. Hi ha alguns que són més coneguts, com per exemple el primer que us diria, no?, el de les ganyes, les agalles, que es diuen en castellà, les ganyes ben rogentes, ben vermelles. Això és important que es vegin vermellotes, que es vegin tenen un color sang, parlant en plata. Mm. És així, i és un dels símbols més evidents de que el peix que tenim davant, de que el peix que podem comprar, és fresc i és del dia. Mm? Això és important. Què més? Després hi ha altres punts a tenir en compte, com per exemple una pell brillant i uns ulls brillants també. Mm? Uns ulls enfonsats no són símbol d'un peix fresc. Uns ulls amb molta sang no són símbols d'un peix que hagi estat ben tractat. Moltes vegades, amb el peix petit és diferent. El peix petit, a vegades els ulls sanguinolents amb sardina, és perquè els apilonen molt. Hi ha molta quantitat a les xarxes i els apilonen. Però amb un peix gran, no sé, per dir-vos, una durada, si té els ulls sanguinolents, no és bona senyal, eh? Ha de tenir els ulls brillants.
Val.
I cap a fora, que no estiguin enfonsats. Això seria també un altre símbol.
Uh-huh.
Què més dir-vos, per exemple? El tema de l'olor. L'olor de peix.
Ui, sí, l'olor, L'olor a vegades fa tirar enrere.
Perdó?
Perquè l'olor a vegades fa tirar enrere, llavors ja és o sigui, és important l'olor, Joan?
Sí, és molt delatadora, a més. Vull dir, l'olor de peix forta no és olor de peix fresc. El peix fresc, quan és fresc, té olor com d'oxidat, val? D'oxidat en el bon sentit d'òxid. Per què? Perquè és l'olor de la sang fresca, eh? Uh-huh. L'olor que fa poc que ha estat pescat i que fa olor d'òxid. No la furtor del peix, La furtor del peix no és bon senyal mai. Mai és bon senyal.
Val.
I després també altres símbols poden ser la curvatura. A vegades, no sé si ho veus al mercat o les parades de peix, que estan com corbats, una mica, que estan com molt tiesos i els germen corbats fent una U, una lleugera U. Això és molt bon senyal, és senyal que estan pescats fa poquet. A vegades hi ha gent que diu, això és que han estat congelats? No, tot el contrari. Quan fan la U aquesta, estan una mica corbats i durs i tersos, vol dir que són frescos i que fa poquet que han sortit del mar, de l'aigua.
Uh-huh.
Això és important. Amb el marisc també passa. Amb el marisc, per exemple, volem que les closques estiguin dures, o que si és gamba o si és escamarlà, que la closca, que la pell, que el que és la coberta estigui dura, que no estigui tubeta, que no estigui estubada. Tot això és important també, tenir en compte.
Uh-huh.
Perquè al final el peix és molt bo, en alguns casos pot ser car, en altres no, i val la pena que comprem bé, sobretot per menjar-lo bé i perquè tingui tots els nutrients que necessitem.
Clar.
Per una banda.
Val, Joan. O sigui, jo seria com els consells que ens donaries al comprar el peix, no?
Mm-hmm. Sí. Després hi havia un tema que et volia comentar, que és, la setmana passada amb el Joan vam comentar el tema de l'estacionalitat dels aliments, no? La verdura temporada, la fruita temporada.
Mm-hmm.
Hi ha molta gent que sap això, sap que la verdura i la fruita tenen una temporalitat, però hi ha molta gent que no sap que el peix també la té. D'acord? Que en determinats moments de l'any és millor comprar un peix o un altre en funció de l'abundància que hi hagi, del cicle reproductiu en el que estiguin, està més bo o més barat, inclús.
Uh-huh.
Això és important que ho sàpiguen, també. Perquè
el que
podem anar fent... Uh-huh. Ara dir-vos, durant octubre i novembre, quin peix us aconsello de consumir, i a mesura que van canviant les estacions us ho anirem dient, si voleu, perquè...
Genial, ja, sí.
Joan ens diu que ara, a l'hivern, serà bo això, a la primavera això altre, no?
Val.
I ara us diria, octubre i novembre, és a dir, els mesos àgits de tardor, tenim les durades i els llobarros a tope. A tope què vol dir? Que els tenim a prop de les nostres costes, els que són d'aquí, els que són mediterranis, els tenim a prop de les nostres costes i en estat reproductori potent. Vol dir que estan formosos i que estan molt bé per menjar,
més
sabrosos que mai. I que, com que estan en estat reproductiu, venen molts aquí a prop nostre, i llavors hi ha més oferta. Per tant, estaran més baratos que mai. Vale, això, el que és la durada i el llobarro, per exemple.
Val, per tant.
Digues.
No, digues, Joan, tu.
No, dic que un altre cas, per exemple, és el calamar de putera, que és el calamar que es pesca amb amant, i la sípia. Aquests dos cefalòpics també és bon moment ara també. Sobretot per això, perquè estan en bons moments reproductius, doncs estan això, el que deia, formosos i bons, i n'hi ha més. I a l'haver-n'hi més, és més barat.
Fantàstic, tu. Escolta, i el tema de conservació del peix, com ho podem fer?
Val. El tema de conservació del peix, per exemple, jo el que dic és, no importa, o sigui, la regla pel peix, i de fet per la carn també, és congelar ràpid, descongelar lent.
Val.
És la regla que utilitzo. Què vull dir amb això? Si te'l pots menjar fresc, fantàstic, d'acord? Potser a la nevera, a la zona zero, ara les neveres d'avui dia tenen una zona que es diu zona zero, que té la temperatura una mica més baixa que el normal, que la resta de la nevera, i allà es conservarà millor tot el que és la proteïna animal, l'aspecte inclòs. I si el volem congelar, és important no dubtar-ho. És a dir, escolta, mira, em compraré aquesta durada, però m'he adonat que no el faré ni avui ni demà. Doncs el congelem ràpidament. No dubtem, el congelem ràpidament. El congelem filmat, filmat, vol dir amb el paper film, amb aquest paper, paper transparent, ben prensat, perquè no hi hagi aire, diguem, i el congelem ràpidament, ja està, marquem, jo sempre marco què és i quina data de congelació ha tingut, i tens la referència, i vas traient les coses del congelador amb l'ordre, no, de quan, quan fa més temps que el tenies congelat perquè no es quedi molt temps congelat allà.
Fantàstic. No sé si volies afegir alguna coseta més, Joan, al voltant del peix.
No, bàsicament això, teniu això, calamar, sípia, dorades, llobarros, besuc i bonítol, també. Tot el que són tonyines bonítols, també aprofitem-ho ara. El bonítol és un peix molt interessant, té molt omega 3 i els greixos són no saturats i és molt interessant a nivell de, nutricional, també.
Escolta, i ara que ve el fred, també, com els podem acompanyar, aquests peixos?
A mi m'agrada molt tot el que és ara sopeta de peix, marmitacos, saps? Tot el tema de caldós. M'agrada molt, inclús els calamars, per exemple, a l'estiu m'agrada molt a la planxa, no? Calamar a la planxa, i ara, en canvi, m'agrada més doncs, guisadet amb cigrons i una mica de ceba, una mica de pebrot, i m'agrada tot anar, anar cap a algú que faci més caliu, no, ara? La planxa la deixo més per la primavera i l'estiu, i ara utilitzo més la cassola baixa o la cassola alta per fer brous i guisadets.
I acompanyament, doncs, verdures, podria ser, o patata, no sé
què veus. Sí. Mira, el marmitaco és una sopa de... En final és una sopa de bonítol, o de tonyina, original, on portes patata, una mica de pebrot i ceba, el sofregit, i està boníssim, es pot mantenir superbé a la nevera, es pot congelar també, i no hi ha problema, són guisos boníssims, guisos mariners, que dic jo, d'aquests que són boníssims. O el lluç amb patata i audú, també, per exemple, no? O el rap amb patata i audú, tots aquests plats així més de cassola, ara venen molt de gust. Li poses algun llegum que et vingui de gust, dic cigró, però pot ser mongeta blanca, pot ser llentia, i tens un plat únic, de fet, supernutritiu, perquè tens el caldo, tens el llegum, tens la proteïna animal i algunes verduretes, i ho tens tot allà ficat.
Que bo. Escolta, Joan, jo no sé si et passa a tu, jo a mi em passa, que ara quan arriba el fred tinc més gana. O sigui...
Sí, a mi també, el cos demana calories. Sí.
Demana calories. Escolta, si ara estigués jo a la biquineria, quin biquini em proposaries a mi avui per passar la gana?
Mira, ara tenim un biquini. Nosaltres tenim un biquini efímer, li diem, que va rotant, no? Cada 3 setmanes el anem canviant. I és efímer perquè desapareix després d'aquestes 3 setmanetes. Ara tenim un, així, fichoso, d'hivern, d'inspiració Navarra.
Ah, sí? A veure què porta.
Sí. És de xoriço ibèric, després porta un formatge que és meitat brí i un altre formatge que és l'altra meitat Idiazábal, que és així fumaret, així navarro, i porta un sofregit de pebrot i ceba, caramelitzadets. Està molt i molt bo, així potent. Però la primera setmana que l'hem tingut, que és aquesta passada, ha tingut molt d'èxit. Sí.
Escolta, el Jordi Carretero, el tècnic, diu, treballa amb Glovo o alguna plataforma perquè ens ho porti?
Treballem, nosaltres tenim els biquinis envasats frescos, perquè els feu a casa, val? I treballem amb una plataforma que es diu Mensaques. Rebem les comandes per WhatsApp, en l'Instagram nostre, teniu un link que va directe al WhatsApp. Aleshores, us enviem per Mensaques, que és una cooperativa, és una empresa de transport sostenible, diguem, us enviem els biquinis aquests perquè us els feu a casa, sobretot a cap de setmana, però la setmana també. Sí.
Per tant, nosaltres demanem per Mensaca una biquini de la biquineria del Joan Gurguida al Mercat del Ninot, i quan arriben a casa, què? Els recomanes posar al forn o alguna cosa, o se li ha de fer alguna cosa?
Són biquinis que estan envasats perquè durin 4 dies a la nevera. A partir d'aquí es treu de l'envàs, i el que recomanem és, no recomanem sandvitxera ni biquinera, simplement una planxa o una paella, la típica paella de la truita de patates, antiadherent.
Sí.
És doncs, molt fàcil posar una mica de mantega a la paella, foc mig, per tenir un calor mig que d'una temps que fongui el formatge quan posem el biquini, i posem el biquini uns 3-4 minuts per banda, aproximadament, eh? No té més secret que això. I ja està. Tots es fan igual. Tots els biquinis de la carta es fan igual. Paella, mantega, foc mig i una estoneta per banda, uns 4 minuts per banda.
Va, doncs Joan...
Ja teniu la biquinada a casa.
Sí, i ho deixem aquí ja, perquè si no ja se'ns està caient la bava i això ja... Escolta, que són les 10 del matí, ja no m'ha esmorzat nosaltres, i jo crec que, mira, avui... demanarem un biquini a la biquineria del Mercat del Ninot del Joan Gurguí. Podem demanar a qualsevol hora, Joan?
Sí, es pot demanar a qualsevol hora mentre estiguem oberts. És a dir, nosaltres fem horaris de mercat, que és de 9 a 4, de dimarts a dissabte. I divendres de 9 a 8 al vespre.
Fantàstic. Doncs si et sembla, cada setmana també ens vas explicant quin és el biquini efímer que ens dius, que cada setmana canvia.
Us aniré comentant.
I ens vas comentant, i moltíssimes gràcies per aquests bons consells avui sobre el món del peix. Cuida't moltíssim, Joan. Fins dilluns.
Igualment. Una abraçada.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.